A què esperes? Envola't amb nosaltres.
Hola, què tal, volats i volades del meu cor? Els que ens seguiu habitualment sabeu que la passada setmana vam arribar a la xifra històrica dels 100 programes, una xifra que està la mar de bé i que ens encanta i que ens fa molta il·lusió, però és clar, aleshores teníem dues alternatives, o deixar-ho anar al 100 i celebrar-ho, o seguir una miqueta més endavant. No? I això requereix també d'un gran esforç perquè no ens quedarem amb el 101 ni amb el 102. Com a mínim anirem a pels 200, com a mínim. Va, som-hi! Hola, què tal, amic i amiga? Benvingut al Club dels Volats. Ja ho saps, aquest programa de tralla que parla de música, que parla d'inclusió radiofònica, que parla de moltíssimes coses. Com us comentava, no és senzill arribar al 100, imagineu els 200 o els 150, és igual la xifra. El més important és sempre caminar endavant i fer-ho amb orgull i, a més, fer-ho amb solidesa, que és el que el nostre convidat d'avui ha fet tota la seva vida a pesar dels molts i molts i molts i molts obstacles que ha tingut. Avui és d'aquells programes, l'altre dia parlava amb Alberto Romero i em comentava de la seva sèrie, em deia que li agradava de la seva sèrie que hi havia hòsties i risses, que diu ell. Doncs avui el programa una mica anirà d'això. Hi haurà molt de somriures, molt de bon rotllo, com sempre, però avui sí que us demanaré una mica de comprensió perquè tenim una història vital i musical tan brutal que en algun moment hi haurà alguna hòstia. I per tant, és la vida, no? És la vida, la vida és això. Miro d'introduir-vos al nostre convidat d'avui amb la màxima tendresa possible i sobretot perquè en 10 minuts 15 el tindrem ja aquí. Us quedeu fins al final perquè us sorprendrà moltes, si no totes, les coses que ens explicarà. Ell ve de Vilassar de Mar, a priori, però veureu que el seu origen està molt, molt més lluny d'aquí, amb molts i molts quilòmetres, vale? Per la resta, avui no tenim, ja us avanço, el Quim Llisorgues i a la nostra estimada Cristina Morales. Per tant, avui la part de la inclusió no la tenim molt potenciada, però sí que tenim potenciada tota la part de la superació vital. Ja veureu, gràcies no només al nostre convidat, sinó als testimonis dels nostres col·laboradors habituals, que aquests sí que no fallen, com la veu femenina d'aquest programa. Aviso que aprofito per tirar la tralla en els primers 10 minuts, perquè després ens haurem de relaxar una mica. Així que si ets dels canyeros o canyeres, gaudeix.
Senceres, van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances, aquell lloc pel naufragi que encalla.
Suposo que ja sé la teva resposta, però Maria Giribet, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Ets més de risses o d'hòsties?
Jo de risses, ja ho saps.
Doncs de risses, per cert, és un grup també d'aquí de Sant Cugat. Sí. Una salutació. Avui hi haurà una mica de tot, Hi haurà somriures.
Bueno, ja està bé.
I després hi haurà... Home, no té
a la vida hi ha de tot.
A la vida hi ha de tot, és això, és la vida mateixa. A més, bé, ens fa molta il·lusió perquè el 101 també és un número màgic, no? Els dàlmates, per exemple, no?
També, ho anava a dir jo.
És que...
Ostres, de la boca.
Hi ha alguna cosa més? No sé si hi ha... Abans pensava amb l'Alalín aquest, però són 1001, no? Los ladrones aquests, bueno,
és igual. És igual, deixa molt
bé. 101 programes, avui insistim sense el Quimitos i Llisorgues, però amb el nostre productor.
Fins quan podrem aguantar? Pots veure la llum, pots veure...
Què tal, senyor Albert Ibáñez, com estàs?
Molt bé, tu què tal?
Molt bé, molt bé, ja et dic que... Ressaca d'Oscars, que et volia preguntar primer per aquesta qüestió. Content que hagi guanyat Green Book?
A veure, la pel·lícula és bona.
És bona, eh?
Sí. De fet, aquest any diuen que és fluixet, però jo considero que és bo. A nivell de... És bastant eclèptic.
Jo normalment no estic mai d'acord amb el criteri dels Oscars i aquest any sí. Per tant, alguna cosa...
Per això. Sí, que el factor humà és important.
El factor humà és important. I avui també ho veurem, en aquesta entrevista. Bé, volia començar per la part cinematogràfica, perquè veieu que toquem de tot. Quim Llisorgues el tenim fent futbol. Ell normalment fa ràdio inclusiva, però també fa futbol inclusiu. I si no vaig equivocat, el tenim a Las Rozas, a Madrid.
A Madrid,
la ciutat esportiva de Las Rozas, a Madrid, jugant a futbol. i portant la inclusió també en el món de l'esport, la qual cosa ens agrada. I la Cristina Morales, jo crec que després del pastís que va fer la passada setmana pel 100, Giribet, el vas provar, eh?
No me'n vau guardar.
Ai, cony, que no hi eres, és veritat.
No hi era i no me'n vau guardar de pastís.
És veritat. Et vam trobar a faltar i ho vaig dir en antena, eh?
Doncs a mi també em va saber molt greu no poder-hi ser.
Però... No, és que a més et vas perdre, a part del programa...
Però esperava que em guardéssim un tros de pastís, però no es podia, veig home, que no.
D'una setmana per una altra no guardarem allò.
No va arribar,
arribar. Bueno, me'l podies portar, Albert, me'l podies portar
sí,
a casa.
Això sí, la propera vegada te'l porto... És que mai sé on vius, a Vilafranca, bueno, Andorra...
Jo t'envio l'ubicació, no et preocupis.
Ja sabeu, Puig... Vinga, en tot cas, ja ho tenim això situat. Els nostres superherois avui no hi són, però sí que hi són, perquè estem rebent whatsapps i ens està dient... Per exemple, aquí Mitos ja em diu que ja no està a Madrid, que està a Saragossa.
Està de camí, està de camí. Per tant, no arriba, el programa.
No, el programa no arribarà, el programa no arribarà. Però com a mínim sabem que està de camí, eh? Va, programa número 101, amb les nostres seccions habituals. A l'hora de gravar aquest programa també hem de dir que els Sugranyes el tenim desplaçat. Estan els Premis Enderroc.
Exacte.
Tenim el desplaçat. Com aquest programa, ja us ho dic, avui estic per revelar secrets. Com aquest programa el gravem els dijous al vespre, no podrem dir res dels Premis Enderroc perquè estan succeint en aquest moment. Per tant, si us sembla, la setmana vinent, en parlem, no?
Sí, però jo crec que la gent ja ho sap, perquè les xarxes...
En van plenes, no?
Sí, en van plenes.
El que sap, qui guanyarà o que el nostre és un programa gravat, tot
que
i que fem veure que no.
Que el nostre és un
programa
gravat.
Tot i que fem veure que no en tinc amb dir. Va, aquesta setmana vaig estar amb ella. Ja som més que amics. La romanesa Inna, que per cert viu a Barcelona. Està fincada a Barcelona des de fa 6 anyets. I que aviat presenta disc totalment en castellà, però també hi ha paraules en català. No sé si això voldrà dir que l'haurem de portar també al club dels...
La podem portar, no? Em sembla que el treu al maig.
Sí, al maig el treu. És difícil, eh? Vull dir, no, és bastant superstar, eh? Vull dir, és diva, eh? És...
Cap problema, Albert, tenim el Quim.
Però confiem amb tu també, Albert.
Sí. Per cert, molt... Em va sobtar, eh? Baixeta.
Sí?
No, que no ho dic per res, però vull dir... És,
bueno,
és,
està bé saber-ho.
Sí. És molt simpàtica, eh? Molt simpàtica, l'Anna.
Ara arregla-ho.
Molt simpàtica, exacte, arregla-ho. Va, número de telèfon avui te'l deixo a tu, Ibáñez. Espera que avui que ho facis amb musiqueta, perquè si no després això ens queda una mica sosaines. Bé, és igual, digue-ho sense musiqueta.
És el 644-751-622. 644-751-622.
Per enviar notes de veu...
Demanant cançons.
Molt bé. Podeu demanar cançons del passat... Sempre diem, no molt llunyà, no ens ho poseu molt complicat, 20, 30 anys enrere, podeu demanar cançons d'ara, podeu demanar cançons del vostre grup, de la vostra artista preferida i fins i tot de grups emergents que nosaltres no puguem conèixer i per tant donarem a conèixer les seves propostes aquí al programa. I a part del número de telèfon, també tenim les xarxes socials que deia la Ferrés, que són, Giribet...
Pues el Facebook, ens poden trobar amb el Club dels Volats, a Twitter i Instagram ens poden trobar amb @clubdelsvolats i també ens poden etiquetar moltes fotos amb el hashtag estemvolades o estemvolats.
Sí, senyoreta! Ah! Parlant de la Sílvia Xarrés, dimecres passat, és a dir, ahir, però si esteu escoltant-lo dissabte no és ahir, bueno, ja m'heu captat. Va haver concert de Jo que ve amb segona mà i l'únic representant, almenys en aquesta taula, és el senyor Ibáñez, per tant, sisplau, 5 cèntims del concert.
Vaig ser jo.
Sí, això
vaig ser jo, va ser l'únic que va anar. Jo pensava que em trobaria més gent dels Volats, però em vaig trobar sol.
Ja li vaig dir, se'm va complicar el dia. I no és cap excusa.
No hi ha problema, Se'm
va complicar molt el dia, i quan dic molt és molt. Aleshores, què tal el concert?
El directe és molt bo.
El directe és molt bo.
I va començar, clar, com que... Vam fer una col·laboració al principi del concert amb un grup de percussió.
Sí.
Va ser molt bo, en plan
els
batucada protons, i tot.
Els diuen protons. Els protons d'Igualada,
Per molt això. Bé. I et van fer entrar dins del concert.
Molt bé, segona mà, recordeu, taloners, protons, i després el concert ja dels Jo que ve, quan va durar?
Doncs una hora i mitja va ser.
Una hora i mitja o així. Comencem musicalment parlant l'edició número 101 del Club dels Volats.
Anem a recordar una cançó que es diu Maite Saitu.
Un clàssic. Avui tinc ganes de tirar de clàssics. Va, som-hi.
els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la sort no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues si no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap avall. Quan et crido a la muntanya i la com va contestant. Quan et faig amb margarides la pulsera de colors. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris a puntes de colors. Fins a la lluna i tornant t'estimo jo. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Cames i braços, què em passa? El cos m'està tremolant. El meu cos fa pampallugues si no deixa de ballar. Quan s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí. Quan es fius amb el teu dit, el meu nom en el mirall. Li dono canya a la ràdio i escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist.
Us he dit que aprofiteu aquesta primera part del programa per descarregar tota l'energia que teniu per aquesta setmana, que després ens posarem una mica més tendres i una mica més sensibles. Ells són els Lacs amb Busto, amb aquest directe que vam fer des de la sala Apolo, Apolo 1 de Barcelona fa un temps. Recordeu que el Sal Barracero, el cantant, ja no està amb la formació del Vendrell, però ells continuen endavant. I, de fet, trauran un nou disc molt aviat, si no l'han tret ja. Sabeu si l'han tret o no? Diria que no, no? És que ja em confonc. Jo diria que no l'han tret. Han avançat algun tema, però el disc diria que
sé
no.
Sé que han col·laborat molts artistes amb ells.
Amb ells. Però sí, diria que el disc sencer encara no l'han tret, oh? Oi que no?
No!
Gràcies, Salva!
Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona. La Bolo Agenda gira per tota Catalunya amb el Club dels Volats.
Bé, com el nostre convidat és molt instrumental en la música que fa, avui he preparat un separador per ell. Mira, ja veuràs. He de dir que quan l'he escoltat abans m'ha semblat més apropiat, perquè sembla molt infantil, no? És com una polca. Bé, per les cares
sí,
no l'he encertada, no? Després ja li demanaré... què deia, Tito, perdona?
D'on has tret això? Perquè aquesta no l'havia passat jo, eh?
Saps què passa? Que normalment jo sóc el que arribo tard i avui, com he arribat al primer, m'heu deixat sol a l'estudi i he començat a buscar cosetes. Però m'ha agradat. No sé, és com una polca.
Ens has deixat sense paraules.
No, però per alguna cosa més instrumental, també per acostar-nos a altres sons del món, no ho sé. Va,
sí,
per tu, Tito, per la gent de Barcelona, per exemple, que acaba de bastant bé.
Doncs ja, doncs amb aquesta música doncs sí, hem de recordar que és Carnestoltes.
Veus?
És cap de setmana.
Veus? Ja va. És aquest cap de setmana? Ah, sí, és aquest cap de setmana. Sí, sí. Molt bé. I què?
I proposem, a veure, dissabte 2 de març
sí,
podem anar a Vilanova i la Geltrú a les 11:30 de la nit
sí,
que tenim a Buhos.
Molt bé. Buhos i Carnestoltes ja és un binomi, no? Per això,
i amb aquesta música, doncs jo recomano tots a la plaça de la Vila.
Molt bé, a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, quin dia has dit? Dimarts? Dimarts 2 de març, eh?
No,
dissabte. Ai, dissabte. Mira, podeu veure el clàssic, un mes, perquè jugar un altre cop al Madrid i al Barça, perquè si no han jugat prou, i després anar al Carnestoltes.
De moment guanyen.
Molt bé, gràcies, senyors de la polca. Gràcies. Algo instrumental, però un xic diferent. Aquestes per la Giribet, eh?
És que m'agrada més.
Sí. Espero que quan em parli de Lleida em parli de Solsona. Espero, perquè ho estic desitjant.
Ho has endevinat.
Home, és que...
Consti que no ho sabies.
No, però
si
jo considero que ets una noia intel·ligent i que el carnaval per excel·lència de les terres de Lleida,
doncs sí,
un d'ells almenys, no vull faltar els altres, però el de Solsona és el que té més entitat. Per tant,
correcte,
segur que em portaràs moltes cites interessants.
Doncs l'has encertat. Ens n'anem dissabte, dia 2 de març, al Carnaval de Solsona
sí?
I a partir de les 2 de la nit a la sala polivalent tenim concert amb Doctor Prats, La Mulata i Orquestra Tropical.
Molt bé. No, perquè no, et poses nerviosa. Et poses nerviosa, normal, amb La Mulata, amb Orquestra Tropical, amb els Doctor Prats. I això és només dissabte, eh? Si mireu el calendari de festes, divendres...
Sí, bueno, tots els dies fan moltes activitats, música, de tot.
Jo vull anar i m'han dit, ui, si no tens allotjament, si no has reservat ja, encara que sigui un Airbnb, es veu que allò és espectacular. La pixada de la burra, hi ha moltes coses, eh?
Pots muntar una tenda de campanya.
També, perquè tinc tanta edat, per muntar una tenda de campanya. Molt bé, carnal! La vida ja cayó. De ben segur, poso la mà al foc, que aquesta és una de les cançons que més sonarà durant aquest carnaval.
Suposo que sí, no?
De ben segur. La meva de la polca ja veig que no la compreu, però aquesta segur. No. Va, avui anem ràpid perquè li volem donar molt de temps al nostre convidat perquè s'expliqui, perquè ens expliqui, per compartir històries. Així que farem tota la bola agenda de... Estic espès avui,
D'una tirada.
D'una tirada, exacte. A Girona, et sembla... O on vulguis, o Tarragona. Què tens?
Tarragona et va bé?
Sí, més que res perquè és el que tens, no, suposo?
Sí.
Doncs ja està.
Doncs vinga, dissabte 2 de març també, a les 10:30 de la nit,
sí?
Podem anar a Tarragona, a la Sala Cero, que hi ha un tribut a El Último de la Fila.
Molt
que
bé.
Es diu El Último Tributo.
El Último, mira, queda bé, El Último Tributo, El Último de la Fila.
Dissabte 2 de març, a les 10:30 de la nit, a la Sala Cero.
Sí! No sabem si anirà aquí al Sobranyes. No el veig jo molt de tributs a l'última de la fila Sobranyes, eh?
No ho sembla, però mira, potser ens sorprèn, eh?
Potser sí. El que està clar és que serà un gran show. Què ben portat, Giribet? Digue-m'ho,
sí,
digue-m'ho.
Sí. M'agrada molt.
Els que no saben català, the great showman, eh? El gran show. Amb Zendaya, no?, per exemple. I com es diu aquell Hugh Jackman. Girona.
Sí? Giro? Vale. Sí. Doncs a Girona, concretament a la Sala Mirona de Salt, tenim divendres dia 1 de març, a partir de les 10 de la nit, a la Casa Azul, amb nou disc i Falciots Ninja.
D'unidó quina combinació, els Falciots i els amics de la Casa Azul, amb el Milky Way al capdavant de la formació barcelonina, presentant aquest disc a la Sala Mirona. Dia,
1 de març, divendres.
Fantàstic. Teniu un cap de setmana musical i de carnestoltes per viure'l intensament i per posar quins dos hashtags.
Estem volats i estem volades.
Oh, que bonic. Va, comencem el nostre viatge ja emocional i ho fem amb aquest tema que avui m'ha portat el senyor Ibáñez, la força no, i que l'havia de punxar sí o sí. I després convidat de luxe, ja veureu.
Ni ulls, ni pell, ni esculpa, ni raó. Ni sentit, ni oblit, no té perdó. Ni ànima, consciència, ni valor. Aquest cop no. We'll be right back.
sé que tens por, però no deixis que ella tingui a tu.
Ni aquest cop, ni cap cop. Ni aquest cop, ni cap cop. Ho dic perquè ara s'acosta el dia 8 de març. Ja sabeu, el Dia de la Dona està molt bé. Està molt bé. Però el dia 8 de març no hauria de ser el dia 8 de març. Hauria de ser el dia 8, el dia 9, el dia 10, el dia 11, el dia 12 i així fins a completar els 365 dies de l'any. Perquè si no, no serveix de res. En tot cas, Mario Muñoz i Gemma Humet amb aquesta cançó colpidora, mai millor dit, desgraciadament, que us hem volgut presentar avui aquí al Club dels Volats. Vinga, i abans de donar l'entrada al nostre convidat, això sembla música de concurs, eh? El rojo o el azul. Anem a repassar de nou les nostres xarxes i el nostre telèfon per a aquells que vulgueu trucar, enviar notes de veu o contactar amb nosaltres via xarxes. Telèfon.
644-751-622.
Molt bé, tornem-hi.
644-751-622.
Insistim, eh? Notes de veu. Notes de veu.
Trucar que no truquin. Jo soc molt bordi, no contesto.
No contesta mai. No? Jo a vegades el truco per a veure si cau, si pica i no respon. I xarxes socials?
Doncs ens poden trobar a Facebook amb el Club dels Volats, a Twitter i Instagram amb @clubdelsvolats i també ens poden etiquetar moltes fotos amb el hashtag estemvolades o estemvolats.
Molt bé, la Giribet no es borde, ella és molt tendra. Bé,
clar,
si s'enfada, pot arribar a ser borde, però com tots a la vida. Eh?
Bueno, no provis.
Tu podries viure sense música, Giribet?
No.
O seria un error?
Seria un error.
Podries viure sense música? Nosaltres no. El Club dels Volats.
Posem-nos una mica un xic, eh? Una mica més seriosos, perquè dic una mica perquè l'humor també considero que és una gran arma per combatre els mals moments, però sí que és veritat que avui tenim un convidat, com us comentava, molt especial, i de fet aquesta entrevista està dedicada a tots aquells que considereu, o considerem, m'incloc, que a vegades el nostre dia és una merda per autèntiques tonteries. Perquè aleshores ara sabreu el que és bo, ara sabreu el que és tenir un dia de merda. Albert Ibáñez, l'introdueixes tu?
El presento jo, doncs?
Sí, home, sí. O tu o la Giribet.
Cap problema, eh? Els dos el coneixem.
Es tracta que algú l'introdueixi.
Els dos ho portem preparat, no et preocupis.
Molt bé,
no ens agafaràs.
Doncs comença tu, Ibáñez, i si consideres que vols afegir alguna cosa, Giribet, l'afegeixes.
D'acord.
Molt bé, va.
Doncs aquesta setmana ens ve al programa el Kopil Roca.
Sí.
Ve de Vilassar, però ve de molt més lluny, del Nepal.
Efectivament.
I bé, presenta el seu primer disc, que es diu Son of the Heart.
Son of the Heart, amb temes com aquest que ja està sonant ara, temes bàsicament instrumentals. Vols afegir alguna cosa, Giribet?
No.
De moment no,
és el que
no,
jo
eh?
Portava. És com si m'ho hagués copiat.
No, molt bé. A veure si tots tenim el mateix guió, que no sigui això.
Podria ser que avui tinguem guió.
Avui he de dir una cosa. Primer de tot, hola, Kopil, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, i vosaltres?
Fantàstic. Que ens sàpigues que ens fa molta il·lusió que estiguis avui aquí amb nosaltres, presentant el teu disc.
Igualment.
I dir-te que ets un convidat històric, no per tot el que ens explicaràs, sinó perquè ets el primer convidat que ens porta el guió. No el guió, jo això ho explico. Amablement ens ha en un foli ens ha escrit quatre línies molt emotives del que ha donat de si la seva vida, que ja us dic jo que no és poc. I per tant, un programa on normalment no hi ha guió, avui tenim un guió, així que ja és una de les coses que... No t'ho dic amb molt d'agraïment, eh? Jo ja havia estudiat coses teves, però clar, quan he llegit això, que és de tu puño i letra, que deien aquells... Doncs realment és molt més colpidor. Normalment jo començaria les entrevistes preguntant-vos per la vostra música, però avui considero que hem de fer necessàriament un exercici de retrospectiu perquè entenguem, no?, això que estem escoltant i entenguem com has arribat aquí. Com ha dit bé l'Albert Ibáñez, tu vens del Nepal.
Sí.
Tu vens del Nepal, concretament d'una... com es diu la ciutat?
Kathmandú.
Bueno, de Kathmandú, que és la capital. Sí. Estava llegint el Valle de l'Himalaya, que és el barri, no?
Bueno, el Valle és el que faig referència que Nepal queda dins de la vall.
Sí?
De l'Himalaya.
De l'Himalaya.
I clar, jo vivia, clar, amb una família allà perdut per allà al bosc, a la muntanya, amb una casa de quatre pals de fusta, vull dir, poca cosa, res més. Per això dic el Valle de l'Himalaya, perquè està situat allà, més o menys.
Tu vives al bosc, directe. Sí. O sigui, ara anem a per les coses boniques i bucòliques que algú pot dir, ostres, no? És a dir, per exemple, tu obries la finestra i veies l'Everest, correcte?
Sí, correcte.
Això no pot dir qualsevol, eh? És com obrir la finestra i veure la Sagrada Família, per exemple, o el Montseny.
Sí.
Tu has crescut, o la teva infància, o els teus primers anys d'infància, molt vinculat, no, a la natura.
Sí.
Què t'ha portat això?
Tant a la natura, el que fa referència a la flora i la fauna en si del món salvatge, perquè més o menys allà és com vivim, i almenys la meva vida allà, a la casa de quatre pals de fusta i només una foguera al mig, doncs clar, ens alimentàvem de forma que anàvem a buscar els nostres aliments a fora, com una vida molt primitiva, per tenir una visió més clara.
Clar, estem parlant d'un any, dos, tres, veurem que als quatre és quan canvia una mica la teva vida. No sé si en aquell any ets suficientment conscient com per contestar-me aquesta pregunta. Eres feliç?
Realment, no sé, crec que no hi ha resposta, ni sí ni no, perquè tan sols era un bebè que només veia imatges d'on estava i amb qui estava, però realment no recordo exactament la cara del meu pare, de la meva mare, o de la meva germana. Només veia imatges, crec que és el que percebem al principi, que de ésser viu que neix com a ser humà. I després, al pas del temps, sí que va agafant forma el lloc on està i amb les persones que l'envolta. Però veig que a vegades que, de forma general, és que ens quedem més amb la part negativa de la vida i en recordem més que no pas les parts positives. Les parts positives són aquests instants que hi ha tanta falsitat que tot és molt abstracte.
Sí.
Però quan et passen coses que no sé com explicar-ho, doncs, i per desgràcia són negatives, són les coses que et marquen més a la vida, dona igual l'edat que tinguis, si petit, gran, però són les que et marquen. I és un dels motius o d'aquells sentiments o d'aquelles influències o el que sí, que més pensen en el passat i el present, a dia d'avui, són els resultats de les cançons en què he creat durant tots aquests anys, que per això vaig fer una recopilació de les millors que tenia per posar-ho en aquest primer àlbum de Copy Rock, que Sound of the Heart.
Que és el que estem escoltant. Veieu per què era important començar per el passat, per entendre el... a tota història no s'entén el present sense anar al passat. Comencem a parlar de les cicatrius, perquè ara m'estaves parlant dels mals moments i tu n'has viscut desgraciadament molts i t'ha tocat viure'ls a una edat on normalment es vincula la infància amb la diversió, no? I amb poder créixer en una situació molt més estable. Hi ha un fet que et canvia en certa manera la vida perquè podries haver mort, no?
Sí.
Explica'ns el que va passar.
Doncs desafortunadament, doncs, un dia estava dormint a la meva casa, quatre pals de fusta, i en aquell moment doncs, hi havia a la foguera hi havia una caldera, no sé si ho dic bé en català.
Sí, tu, sí? No et preocupis, jo
que
sempre...
Hi havia llet bullent a més de 100 graus. I de cop i volta em vaig moure i vaig anar a parar rodolant cap al foc. I clar... anar cap al foc vaig topar amb la branca o el pal que aguantava la cassola i la llet em va caure a sobre em va caure per tot el cos, vaig tindre una crema de tercer grau, mm-hmm. molt greu, perquè és el màxim grau que existeix, mm-hmm. i és això que jo recordo en aquells instants que tenia davant meu les brases, i suposo que, i bueno, que la ploror, els crits i la visió que tenia de les brases amb el foc i la cassola sobre meu amb la llet impregnada sobre el meu cos, doncs era, podem dir, la banda sonora d'aquell moment. Mm-hmm. No sé com expressar-me.
No, t'has expressat perfectament.
I, bueno, i tema de cicatrius que hem dit, doncs és això que vaig tindre una cremada de tercer grau en què em va afectar el 25% del crani, mm-hmm. i part del cos, com ara només tenia una quarta part de cabell, mm-hmm. d'aquest accident, una quarta part de cabell, que és realment molt poc. Mm-hmm. Vull dir, i per sort no, el foc o la llet no va parar als ulls. Mm-hmm. Si em veia una persona, doncs us podeu fixar que la cremada arriba quasi als ulls, però per sort doncs no va arribar i no m'acaba d'afectar. Mm-hmm. I no tinc cap problema, però sí que em va afectar la cara de la part esquerra, mm-hmm. l'orella, només tinc la part de... Bueno, se m'ha menjat tot el cartílag, tinc una mm-hmm. orella molt petita, tot i així sento superbé, no tinc cap anomalia. Mm-hmm. La part del coll, l'esquena, bastant heavy realment, no sé com... Bueno, no sé com explicar.
No, ho has explicat, és molt colpidor, ja et dic, el testimoni. Bé, que t'hi podries haver quedat allà, no? I que sí. Gràcies a... No sé qui va ser la persona que et va...
La meva germana.
Doncs gràcies a la teva germana, que ja veurem que després té un paper també molt important en què tornis a néixer una segona vegada, sí. Doncs ara podem estar parlant amb el Copil de tot això. Deia diverses cicatrius, no parlava només de les físiques, sinó emocionals. Aquest és el primer cop, però és que immediatament en reps un de segon. Si hi ha algun tema que no et vulguis parlar o no t'interessi, amb tota la llibertat, eh? Jo et pregunto, però vull que et sentis còmode, perquè per nosaltres també és un registre nou, ja que normalment el tipus de programa va per unes altres bandes, però crec necessari que la teva història sigui explicada i escoltada. La teva mare, quan eres petit, va decidir suïcidar-se.
Sí, literalment. Però a part d'això, voldria fer mica enrere.
Ui, tant,
perquè...
ui, tant.
Clar, us pregunteu com va passar això de que ara tinc vida, com qui diu. Clar, em vaig cremar i el que em van fer és que, clar, només tenia crani i només una quarta part de cabell i amb teixit i poca cosa més. El que em van fer era, del meu propi cos, em van tallar làmines de teixit, carn, de les cuixes i me'l van posar a les parts afectades del crani, d'espatlla, perquè així tornés a brotar aquest teixit. Però clar, aquest teixit ja no és fructífer en el sentit mm-hmm. que ja no creix perquè és cicatriu, mm-hmm. senyal.
Sí, sí, és evidentment una mostra més de la complexitat de l'accident.
Aquest mateix. I el tema de la mare, doncs, és sí. això que un cop que vas recuperar la consciència,
sí.
doncs la mare, doncs, vaig veure com es suïcidava la meva pròpia mare amb tan sols sent un infant. Mhm. Vull dir, es va posar una corda al coll i es va penjar a la casa, deixant el seu cos moguent-se sí. A poc i sense cap explicació a cap de nosaltres.
I entenc que això, tant la imatge com el fet de que es decidís anar sense cap explicació, és una cosa que... quants anys tens ara, perdona?
Ara tinc 24.
Que t'acompanya ja de per vida.
Sí.
Que t'acompanya, desgraciadament, de per vida. Per si fos poc, us ho he dit, que aquells que us creieu que teniu una vida fàcil, i m'incloc, n'hauríem d'aprendre d'això. Més tard, el teu pare va decidir abandonar-vos, a tu i a la teva germana, en un poble que no coneixíeu. Vosaltres creieu que anàveu d'excursió, però què va passar?
Doncs, això mateix, doncs, després del suïcidi de la mare... Doncs hem de dir que, clar, allà la tradició és que l'agafàvem, se li embolcava amb mantes, li posàvem uns olis i la vam deixar que vam anar al costat d'un riu pròxim i el vam deixar que marxés amb les flors, les llums, perquè passi a un altre món. Mm-hmm. I així va ser l'últim cop que la vaig veure. I el pare, doncs, també com marca la tradició d'allà, es va rapar el cap, es va deixar un trosset de cabell a la part posterior, es va fer unes trenes i es va vestir de blanc. Mm-hmm. Més endavant, doncs, ens va agafar la meva germana, que ens portem un any i mig, mm-hmm. i jo, i és això, tal com dius, doncs, jo pensava que anàvem d'excursió i de cop i volta vam mirar enrere i ja no estava. I a partir d'aquí és quan és realment on dius, o no sé si ho passàvem o no, però és aquell moment que dius, o no sé si ho dius realment, però és això, la situació de sobrevivim o morim. Mm-hmm. I vam estar vagabundejant durant dies, setmanes, no sé si mesos, però vam arribar entre poble a poble, al final vam arribar fins a la capital, Kathmandu, mm-hmm. on hi ha uns policies a l'estil militar que anaven amb els gorros vermells, mm-hmm. ens van agafar, ens van dur a l'orfenat de Balmandir, mm-hmm. i allà vaig estar un any i mig jo, i la meva germana, 6 mesos.
Ara explicarem a aquest punt. No has tornat a saber mai res més del teu pare?
Mai.
Mai. És a dir, la teva última imatge del teu pare és donar-te la volta i que ja no hi era, eh?
Això mateix.
És... Per tant, pateixes dos pèrdues de difícil explicació, no? Perquè tant la mare com el pare desapareixen sense donar, no?, explicacions, quan vosaltres, què, deuries tenir 3 anys?
Més o menys.
Més o menys 3 anys, i la teva germana 4, gairebé 5 pel que sí. M'expliques. Anem ja una mica, anem a per les remuntades una miqueta, perquè el relat és entenc que està sent dur i tampoc... Vull... aquí no ens agrada el morbo, però ens agrada que ens expliquin les coses com són. Allà a l'orfenat el que succeeix, corregeixen si m'equivoco, sí. és que una família catalana decideix adoptar la teva germana quan portava 6 mesos.
Sí.
Per tant, a la cruesa d'haver perdut el pare i la mare, hem d'afegir que perds, a més, la teva germana.
Sí.
Per sort, de vegades algú a dalt o on sigui, cadascú que cregui amb el que vulgui, posa les coses al seu lloc. I quan ta germana estava aquí a Catalunya, perquè la va adoptar una família d'aquí, va parlar-lis, no?, de que tenia un germà, i a pesar dels tràmits durs, perquè pel que segons m'expliques, clar, tu eres com, i perdona que ho digui així, eres com una tara.
Sí, un producte defectuós que no estava a la venda perquè estava cremat, i això l'orfenat no posava al mercat per consumir o pels seus clients perquè adoptessin aquesta persona.
Per tant, entenc que la família aquesta va tenir molts problemes i va haver de convèncer molta gent, no?, per finalment poder-te... És la mateixa família que amb la qual havia adoptat sí. ta germana, per poder-vos juntar de nou. Va haver de passar... Vull dir que no era tan fàcil perquè segurament des d'allà li deien no, però potser es culli un altre, és que aquest no tractant-te com...
Sí, literalment com una basura o un escandi, com una persona... perquè la, sense dignitat, perquè la persona es concep com a dignitat des del que neix fins que es mora. Mm-hmm. Però jo en aquell moment no tenia ni dignitat, no era res, era una cosa.
Era algú a qui li havien robat tota la seva infància,
sí.
amb 4 anys. Finalment, la història aquesta acaba bé, ho dic perquè a casa jo ja veig que la gent ja es comença a posar nerviosa i diu, hòstia, el Domènec avui... No, això acaba bé perquè finalment sí que aconsegueixes, no?, explica-m'ho, a trobar-te amb la teva germana i estar amb aquesta família.
Sí, doncs va succeir de la forma següent, que la meva germana, els primers mesos, any, doncs, clar, actuava d'una forma molt rara, a part de que no dominava l'idioma encara. I el que feia era agafar el menjar de cada apa, de cada dia, i se'l guardava sota el coixí. Perquè algun dia, si jo tornés, doncs, que jo també pogués menjar. Mm-hmm. I així ho va fer fins que, clar, els pares adoptius no ho entenien i van agafar un traductor per dir, escolta, què li passa? I la meva germana, parlant amb el traductor, li va dir que tenia un germà a l'orfenat. I és quan els pares adoptius van dir, doncs, anem a buscar el germà. I durant un any de molta burocràcia internacional, diplomàcia, amb molta força i amb el cor fort van poder, al final, sí o sí, adoptar-me formalment.
Per tant, per la manera que jo ho havia explicat, que ningú es pensi que un cop arriba la germana explicava, mira, tinc un germà allà, doncs anem a per ell, sinó que a través d'aquest comportament, pels pares evidentment estranys, perquè no entenien les accions ni l'idioma, finalment van arribar a entendre que el que estava fent la teva germana és mantenir viva aquesta esperança de que algun dia us trobaríeu, i gràcies a això i amb totes aquestes burocràcies que passeu, us arribeu finalment, no, a juntar. No sé si quina imatge recordes del dia que tornes a trobar-te amb la teva germana.
Doncs va ser molt graciós, perquè tothom ens esperava, tota la família ens esperava a l'aeroport de Barcelona del Prat, i era allò que sortíem de... Bueno, s'obrien les comportes o les portes aquestes electròniques de vidre.
Sí.
I clar, jo estava sobre les maletes, i clar, era un criu i anàvem amb un gorro típic del Nepal per allà.
Sí.
Que és un moment que sobre aquelles comportes ja estàs al passadís en què tothom t'està mirant com si fos un partit de futbol o allò que la final dels Champions, que tothom està cridant, no sé què, supercontents, i clar, tu dius, no sé el que està passant. Doncs això, i anàvem caminant i tothom allà feliços, i jo supertímid, però després vaig veure una noia molt petita amb dues cuetes que anava corrents cap a nosaltres. Jo realment no sabia qui era, i els meus pares van dir, ei, mira, és la teva germana. I però clar, jo recordo que estava superavergonyit amb el cap a baix i sense saber qui era realment ella, clar. Però ella sí que sabia qui era jo.
Clar, ets molt petitó quan us veu separar i havien passat moltíssimes coses. Com és la vida amb aquesta família? Quants anys hi esteu? On? És aquí a Barcelona ciutat o és fora de Barcelona?
Doncs realment és bastant complex explicar tot plegat.
Sí, perquè... ho sé.
No, és el sentit que, clar, són de Vilassar de Mar,
sí,
i de Barcelona, però el pare en aquell temps va trobar feina a l'Empordà.
Sí.
I clar, era això, que de dins a divendres a l'Empordà, vida allà, i els fins de setmanes, doncs, cap a Vilassar de Mar i Barcelona per veure la família.
És molt maco l'Empordà, m'imagino, sí, que allò et va captivar també.
M'encanta, i és que és, crec que és una de les regions més maques de Catalunya, i estimo molt l'Empordà. I estant amb la broma, doncs, de l'Empordà, doncs, clar, quan me fan entrevistes de diaris o ràdios de l'Empordà, doncs em diuen empordanès, i quan estic a Vilassar em diuen vilassarent.
Això ja ho tenim tots, i aquí et direm que ets de Sant Cugat, eh?
Perfecte. Bueno, amb el que anava, perdona, doncs, clar, sempre hem estat junts, però realment la cosa no està molt, molt feliç, realment, a dia d'avui, perquè els pares, al poc temps d'arribar, doncs, es van separar, i ara tenim pares separats, però bueno, és la vida, al final, que la família és el que realment aprecies, i per més que estiguin separats i tinguin problemes entre ells, saps que pots comptar amb un pare, amb una mare, amb una germana, germans, cosins, qui sigui.
Tu, estant aquí, i ja parlo estant aquí, desgraciadament aquest terme que està tan de moda, que és el bullying, que ha existit tota la vida, però sí, que ara li posem nom, també el vas a l'assetjament, també el vas patir en primera persona. Per tot això que hem estat explicant, del que físicament, les marques que podies arribar a tenir, sumant-li que ets una persona que ve de lluny, que no coneix l'idioma, que la integració és difícil, per tant, doble repte, no?
Sí, doncs va ser que, clar, jo em vaig, vaig arribar aquí, em vaig adaptar a la cultura, al país, a tothom, però veia que, clar, mai havia entès per què em tractava la gent que no em coneixia, vull dir, fora de la meva zona de confort, perquè la gent em mirava malament, o perquè m'insultava sense motius pel meu físic o pel color de pell o pel meu origen o qualsevol aspecte com aquests. I és això, que i al final et passen coses a la vida que jo personalment mai he anat al psicòleg, no tinc res en contra d'ells, però és això, que soc molt sensible i tinc un cor molt sensible, però de ment he sabut tirar endavant, passi el que passi. I també és un dels elements o conceptes que integro en aquest CD, perquè el CD aquest, Sound of the Heart, és tots aquests elements que ens passen a la vida, i ho he integrat en aquest CD per primer cop. I tots aquests conceptes estan en cada cançó. L'autosuperació, la supervivència, aspectes personals, emocionals. I bueno, és aquest fruit que us ofereixo escoltar-lo i que em pugueu seguir a qualsevol xarxa, perquè estic a tot arreu: YouTube, Facebook, Amazon, iTunes, que aquí teniu un servidor.
Acabarem recordant les xarxes perquè tothom pugui arribar a tu, no, vale. No pateixis. Ens queden menys de 10 minuts. Això està sent molt intens. Jo, de veritat, avui demanaria la direcció de cugat.cat i de la xarxa Tito que ens deixessin 2 hores més.
Seria perfecte.
Perquè amb 10 minuts que resten, i encara no he anat a parlar la part musical del disc, però penso que per entendre la part musical del disc hem d'entendre tot el que has hagut de passar.
Això mateix.
I la meva pregunta, per resumir-ho ràpidament, és: què ha significat per tu la música en tot aquest entorn tan tràgic que has viscut, si ha estat un refugi, i en quin moment comença aquest vincle amb la música? Perquè avui podem estar parlant de que ja has editat un disc.
Val, perfecte. Doncs vaig començar el món de la música als 5 anys. Als 5 anys ja tocava el piano, componia cançons pròpies, tant per un instrument, per diversos instruments.
Per tant, perdona, que això vol dir que ja estaves aquí a Catalunya.
Això mateix.
I això és per voluntat dels pares, que t'apunten...
Va ser iniciativa meva. Simplement que a casa hi havia un piano i jo no sabia què era jo.
D'acord.
Però clar, jo veia un objecte i dic: ostres, anem a tocar. El típic que diu als pares: no toques este objeto. No, bueno, jo ni m'ho havien dit, però jo innatament vaig tocar una tecla d'un piano i em va començar a agradar.
Mm-hmm.
I des d'aquell dia doncs vaig començar a tocar i els pares diuen: ostres, doncs el podríem apuntar a una escola de música.
Mm-hmm.
Però clar, el meu problema és que a Figueres vivien un àtic de 24 o 28 comunitats i clar, una bateria, que era el que volia tocar.
Tu volies tocar la bateria?
Sí, jo sempre havia somiat amb la bateria.
No.
I clar, em van dir: no, és que no pots tocar la bateria aquí, que no ves que farem soroll i molestarem a tothom.
Doncs que acabes al Nepal un altre cop, eh?
No, home. I després vam anar a l'escola de música, em van dir: mira, que comenci amb el piano, van dir els professors que hi havia allà, i després, si vol, ja farà bateria.
Uh-huh.
Bueno, doncs em van enredar com un xino, com diuen, i vaig començar amb el piano i no l'he deixat mai.
I no l'has deixat mai. El teu tipus de música, que ningú esperi lletres, excepte la darrera cançó, Jo vull ser amb tu, que a més cantes en català, avui volíem fer-te fer un tastet, però considero que la història està per damunt del tastet.
Com es fa, sí.
La gent ha d'escoltar el disc i ens queda poc temps. Hi ha gent que es pot preguntar: com puc connectar amb el Copil a través d'una música sense lletra i la part instrumental? És a dir, perquè és un repte. Estem en un moment on la gent jove, mestissatge, música festiva, pop, llatí, urbà... I tu, un tio jove, presentes un disc instrumental, pràcticament a piano o piano i veu. Quin és el teu objectiu amb aquesta música i com creus que la gent es pot acostar a ella?
El meu objectiu, simplement, és que les persones disfrutin de la música realment, perquè aquest CD és... Tal com hem dit, són aquells sentiments que jo em poso davant del piano i no penso en res, simplement que són aquells sentiments que venen i flueixen en cada nota.
Uh-huh.
I realment el meu gènere l'he situat en bandes sonores, uh-huh, per pel·lícules,
uh-huh,
i en un futur m'agradaria poder treballar de colze a colze amb la productora o amb la indústria de Hollywood,
uh-huh,
per fer les bandes sonores de les pel·lícules.
És a dir, aquest és el teu gran somni?
Aquest és un dels meus grans somnis.
Un d'ells.
De la vida.
I el vital, és a dir, aquest seria professional, per exemple. Sí. Arribar a poder treballar per Hollywood o per la indústria cinematogràfica. I un vital?
Jo la paraula felicitat és... No sé, tothom diem que felicitat és un estat d'ànim.
Uh-huh.
Però realment jo em pregunto: què és realment la felicitat? Podem estar feliços, però realment estem feliços? O per què estem feliços? O per ser feliç, fins on hem d'arribar? O, no sé, és un concepte molt abstracte en què realment és molt relatiu, perquè cada persona la felicitat ho percep d'una forma o una altra. Però jo vaig més cap a un altre camí, que és amb la música... o no amb la música, doncs sóc de les persones que intento transmetre tots els meus sentiments per tocar les ànimes de les persones. Aquest és el meu gran objectiu.
Avui no t'hem escoltat tocar, però sentint-te parlar ho fas. Vull dir, això ja dono jo fe. 3 minuts, 4. No m'agradaria que us quedéssiu sense Albert i Maria, si vulgueu preguntar o afegir alguna cosa ràpidament, perquè jo és que volia donar-vos pas, però la història m'ha atrapat, em sap greu. Vull dir,
La història mana sempre.
Sí, sempre. Sí, en aquest cas més. Voleu, no sé, tenim 4 minuts, insisteixo. Voleu preguntar-li alguna cosa? Voleu afegir alguna cosa?
Clar, nosaltres abans de començar el programa teníem una idea molt clara de parlar de música, que és el que havíem fet, però per què has volgut transmetre'ns això?
Perquè és la base de la meva forma de ser com a persona per influenciar o per donar a conèixer aquests valors, principis que les persones podem adquirir o no, o que les tenim, i que per més difícil que sigui la vida, jo animo que hem de seguir somiant i tirar endavant. És el consell que us puc donar, i sobretot que estimar el que fem i intentar ser feliços o arribar al punt de la felicitat de forma relativa amb cada una de les seves, amb cada persona, amb la seva filosofia.
Giribet.
Bueno, si no me la vols contestar, no me la contestis, eh? Has tornat al Nepal o és una història que has volgut deixar endarrere?
Uau, és... Realment, no he tornat mai, però tornar és com un repte psicològic molt gran per mi, realment.
Mm-hmm. Per tant, no està, entenc, entre els teus plans de futur, ara mateix.
En principi, no.
No estaria. Què és el que més estimes, t'agrada dels catalans de Catalunya, d'aquesta terra?
Doncs el fet de ser català.
Mm-hmm. Tu et consideres català, eh?
Jo m'ho considero un català, però de dalt a baix.
Català de dalt a baix vol dir de la independència, també? Vull dir, que t'agradaria, o això... Dius, joder, con lo que he pasado ya, tu, escolta, deixem-ho així.
No, a veure, intento no posar tot al mateix sac, però fora de la música em considero català. I m'agradaria que algun dia Catalunya sigui un país.
Mm-hmm. Molt bé. Acabarem escoltant el tema que ens havies de cantar, que és el tema vocal, a més en català, que tens un català fantàstic, per cert, fantàstic, fantàstic. I sí que m'agradaria que deixéssim clar on et pot seguir la gent, on pot arribar a tu, perquè estic convençudíssim, de que serà de les vegades... que acabem el programa i la gent, si no ho està fent ja durant, aniran a buscar-te. Per tant, segur. Xarxes socials, per exemple. Com podem arribar a tu?
Em podeu trobar a Spotify posant Copil Roca, Copil amb K.
Copil amb K, efectivament.
Copil Roca. Després a iTunes,
sí?
A Amazon,
sí?
A Instagram, doncs tinc dos. Un personal,
sí?
Que és It's Copil Roca,
sí?
I l'altre, que és només on parlo de música... i presento els meus actes de cada dia,
sí?
Doncs que és Copil Roca Music.
Molt bé. El Copil Roca venia a presentar i ha vingut a presentar el seu primer disc, Son of the Heart, però ha acabat tocant-nos el heart, tocant-nos el heart, i la veritat és que escoltar testimonis com els teus, com el teu, jo crec que ens fa més tolerants. Per tant, la meva pregunta d'abans, de si l'independència, si no, amb testimonis així, la veritat és que te n'adones que hi ha coses molt més importants a la vida. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
De veritat que m'agradaria que algun dia vinguessis amb la teva germana. Jo crec que abans que acabi la temporada tenim pendent que torni. No sé què penseu, eh?
Sí, em sembla perfecte.
Jo crec que hauries de tornar, si pogués ser, amb la teva germana, perquè jo crec que això no pot acabar així. Nosaltres volem sentir-te cantar algun dia. No et puc prometre Hollywood, perquè no està a les nostres mans, però sí que a mi m'agradaria que vinguessis, si pot, amb la teva germana, i poder-te escoltar cantar. Em faria molt, molt feliç abans que acabés la temporada. T'ho dic perquè ara sí que ho hem de deixar, però crec que això mereix una segona part.
Exacte.
I allò de que les segones partes nunca foren buenas no es complirà en aquest cas. Així que moltíssimes gràcies per venir i presentar aquest The Sound of Heart, i ens veiem molt aviat, segur.
Merci a vosaltres.
Res més, és que no, poca cosa puc dir, més que dir-vos que ara escoltarem aquest tema del copi al que fèiem referència. Espero que se m'ha caigut el disc. coses del directo. Jo vull ser amb tu, jo vull ser amb tu. I nosaltres la setmana vinent estem ja amb el 102. És en Zel que ens visiten?
En Zel, sí.
Els amics d'en Zel ens visitaran. Gràcies, Albert, per estar-hi.
A tu, com sempre.
Gràcies, Maria Giribet, per ser-hi.
A tu.
I escoltem el Cop i la seva música. Fins... Mira, avui no acabo ni com normalment acabo. Avui acabem amb música. Fins la setmana vinent, volats.
Sempre que estic amb tu no puc parar de mirar. Els colors dels teus ulls estan davant meu.